tot costa.
El Barça ha quedat eliminat de la Champions i, havent estat superior en els dos partits, no hi ha motius per fer retrets a l'equip. Van prometre que anirien a Madrid a intentar una proesa i ho van complir. És evident que s'ha construït una base amb talent i joventut que fa pensar que la sisena Champions és, en un futur pròxim, un objectiu factible, però al Barça encara li falten coses. D'entrada, el punt de maduresa, no per canviar l'estil de joc agosarat i excitant, sinó per gestionar millor els moments clau de les eliminatòries. També cal veure en quin moment el Barça podrà anar al mercat a fitxar el que necessita per fer el salt de qualitat definitiu. Lamine Yamal és un regal que ens ha fet el futbol, però no pot estar tan sol a l'hora de marcar diferències. No nos alcança. A Flick cal agrair-li que hagi ressuscitat un mort esportiu i l'hagi tornat a situar a l'elit europea, comptant només amb gent de la casa. Però ha de revisar com fer-s'ho perquè l'equip, i especialment els migcampistes, puguin resistir físicament l'exigència de la seva idea. Ahir, un cop més, a l'equip se li va fer llarg el partit i no va poder mantenir a la segona part l'autoritat de la primera. Jo diria que no va ser bona idea que les patums de l'equip juguessin al derbi de dissabte, ni tampoc espremer-los al límit durant la temporada. I per acabar, no es pot negar la satisfacció dels culers de comprovar que el Barça, quan cau, ho fa amb el cap alt i competint fins a última hora. Però tampoc es pot obviar que quedar eliminat de la Champions i de la Copa per un equip amb millor plantilla però sense cap grandesa té un punt frustrant. Com la temporada passada, el Barça no tenia els mitjans d'altres grans equips d'Europa que sí poden aspirar a guanyar la Champions, però en canvi ha tingut dos sortejos molt favorables que almenys a mi em deixen regust d'oportunitats perdudes. No per guanyar-la, però sí per arribar molt més lluny. És evident que guanyar la Champions és difícil i no pot ser una exigència. I perdre-la tampoc pot derivar en un daltabaix. Orgull, optimisme i paciència per descomptat, aspectes a millorar per ser un aspirant real, també.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dimecres 15 d'abril de 2026, l'endemà, ja ho sabeu, de l'eliminació del Barça a la Champions, dia, per tant, de llepar-se les ferides, d'analitzar, d'avaluar, etcètera, etcètera. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que ha deixat aquesta eliminació del Barça força reaccions, dues de destacades, la de Lamine Yamal dient que ho van donar tot però no va ser suficient, que rendir-se no és una opció i que tornaran on hi ha de ser i que la paraula d'un home sempre es compleix, i portaran la Champions a Barcelona. També sentirem Joan Laporta, que ha parlat al Godó i ha dit que és una vergonya l'arbitratge d'aquesta eliminatòria. I avui sabrem els altres dos equips que es classifiquen per les semifinals de la Champions i que s'enfrontaran a l'Atlètic de Madrid i al PSG, els dos equips que ahir van eliminar Barça i Liverpool, respectivament. Per cert, el PSG, Dembélé va fer els dos gols a Anfield. Potser es va treure una espineta d'ara fa unes temporades, quan el Barça va caure estrepitosament, recordareu, en aquella eliminatòria, on molta gent culpa encara Dembélé per aquell quart gol, que va ser aquí el Camp Nou, el que no va marcar.
M'imagino Messi mirant el partit d'ahir i en recordant-se dels avantpassats del bo de Nussmann, que d'altra banda està fent... Vaja, s'està refent de tot el que no havia guanyat prèviament a Europa amb el Barça. Els partits de Champions d'avui els podreu seguir...
No, els d'avui, espera, que no els hem dit, el Bayern Madrid i l'Arsenal Sporting de Portugal comencen a les 9 del vespre, i ara sí.
Els dos partits, tant el del Madrid a Alemanya com el de l'Sporting al camp de l'Arsenal, els podreu seguir a la Champions a Catalunya Ràdio a partir de 9:15 a la sintonia digital de Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu al capdavant.
Encara en futbol, Patrick Guijarro té un esquins al turmell que es va fer al partit d'Espanya contra Anglaterra a Wembley, per cert, partit que Espanya va perdre, i Patri torna a Barcelona. Per tant, no jugarà el partit de la quarta jornada de la fase de classificació pel Mundial de l'any vinent contra Ucraïna, i haurem d'estar pendents del temps de baixa, perquè d'aquí a 10 dies, recordem-ho, el Barça té l'anada de les semifinals de la Champions a camp del Bayern, a l'Allianz.
Activat, doncs, el compte enrere, en tot cas, el que seria un daltabaix que no fa cap pinta és que corrés per ell la final de la Champions, però, evidentment, si pot estar recuperada per aquesta semifinal, doncs molt millor.
Segurament les seves companyes sí que la voldran també a semifinals, però cal veure aquest esquins és cap o que sigui
que ja
d'aquí a 10 dies. Tu ja has vist que
els que ja hem vist la final,
ja.
La podem deixar descansar.
Bé, ha mort als 96 anys José Emilio Santamaría, el que va ser entrenador de l'Espanyol durant 7 temporades, des del 71 fins al 78. Es tracta del segon tècnic que ha dirigit més partits oficials de l'equip blanc i blau. Santamaría també va ser seleccionador espanyol al Mundial del 82 i com a jugador destaca la seva etapa al Madrid, on va guanyar 4 Copes d'Europa i 6 Lligues. L'argentí Guillermo Hoyos és el nou tècnic de l'Inter Miami, substituint Javier Mascherano. Hoyos, de 62 anys, és des de feia 3 anys el director esportiu de l'equip, havia estat el futbol formatiu del Barça, també ha dirigit equips a l'Argentina, Mèxic i Xile, va ser seleccionador de Bolívia, Grècia i Xipre, i ara estava treballant a l'Inter Miami en d'altres tasques. De moment, vaja, es posa d'entrenador, o s'hi posa, li posen, serà l'entrenador en substitució de Mascherano. L'Inter Miami va fer oficial aquesta sortida de Mascherano
per motius personals.
S'ha de dir que ell de moment no ha parlat. Jo he revisat, ara ho tornaria a revisar, avui el seu Twitter personal no havia informat que havia deixat de centrar-lo.
De moment tampoc ha dit el contrari, no. Que ja és un què. Si no em falla la memòria, Hoyos va ser el primer entrenador que Messi va tenir al futbol base del Barça, i ara, per dir-ho així, és una persona de l'escuderia Messi, i per tant...
Sí, també ho semblava ser Mascherano, sí, i prèviament fins i tot qui pensava que el Tata Martí no podia...
El Tata ja
havia passat amb el
dubtes.
Barça, sí.
Bé, en tot cas, li desitgem més sort a Hoyos de la que ha tingut Mascherano.
Que
Mascherano ha guanyat una MLS, que no està malament, però bé, la cosa ha acabat patant per motius personals, diguem-ho així.
Exacte. En bàsquet, aquest vespre, dos equips catalans es juguen la seva continuïtat a Europa.
Ara.
Estem pendents de l'Uni Girona, que s'enfronta al Reyer de Venècia des de 4:45 als quarts de final de l'Eurolliga femenina, en una fase final que es juga a Saragossa. Ara mateix l'Uni guanya de 4 a l'últim quart, a punt...
35
de fet,
segons.
Queden 35 segons perquè s'acabi el partit. De 4 està guanyant l'Uni. Ara, de seguida, sentirem la transmissió que s'està fent al digital. I la penya visita l'AEK d'Atenes, el tercer definitiu partit dels quarts de final de la Champions de la FIBA. Recordem que, en aquest cas, qui aconsegueixi la victòria obtindrà la classificació per la final a 4 que es disputarà a Badalona primers de maig. Aquí, la penya està guanyant de 2.
Aquí falta molt partit.
Encara queda molt, 32-34 al segon quart.
Ara a Saragossa estan revisant una situació. Farem una cosa, de seguida que reprengui el joc, connectarem amb la transmissió que estan fent el Xevi Soler, l'Ernest Macià, la Lloberes i l'Ubaca, l'antena digital de Catalunya Ràdio. Pel que veig, estan revisant si són peus d'una jugadora del Girona, que jo crec que són bastant clars.
Jo crec.
No ho sé jo, eh?
Sí, mira.
Ah, no, potser són de la jugadora del Reyer, eh? Bé, en fi, que s'està decidint per qui és la possessió a falta de 35 segons i 4 amunt per l'Uni Girona. Per tant, si li dona la pilota a l'Uni, ho tindrem bastant bé. De seguida tornem a Saragossa.
I, mentrestant, en tenis, avui tercera jornada del Godó, amb els primers partits de vuitens de final. Per cert, que ha quedat eliminat Àlex de Miñaur, que era un dels caps de sèrie, i pendents del Caraz, que avui no ha anat a entrenar-se. Ahir va acabar amb algunes molèsties.
Ha anunciat que s'ha retirat del torneig.
Ah, s'ha retirat del torneig, perdona. Doncs el Caraz, que el Godó es queda sense el Caraz, i veurem la resta de favorits com avancen o no en el torneig, després en parlem. I avui també juga el Barça d'handbol, que ja sent matemàticament campió de la Lliga, albira els quarts de final de la Champions. Avui juga a la pista del Conca, en partit avançat de la 27a jornada. I un últim apunt d'handbol, el Granollers ha anunciat que han acordat amb el tècnic de l'equip femení, Robert Cuesta, que no continuarà la pròxima temporada.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres. A Saragossa li han donat pilota a l'Uni, 4 amunt, 35 segons pel final, Xevi Soler.
Entra Clara Home, el triple és de Quevedo, si entra ja està, doncs no. Rebot per Cubay, 25 segons pel final. Ataca el Venècia, Ivana Doikic, guanya de 4 a l'Uni. Doikic que busca la penetració, falla! El rebot és per Koulibaly, el Koulibaly cap a Quevedo. I aquest rebot és definitiu. Últims 12 segons, falta personal de Kayla Charles sobre Mariam Koulibaly. Ara sí que el partit està pràcticament fet. Aplaudeix fins i tot el públic local, el públic de Saragossa, perquè l'Uni Girona, si no passa res que ningú preveu, serà semifinalista de l'Eurolliga de bàsquet, semifinalista entre les quatre millors. Ara hi haurà temps mort, recordem, recapacitem, recapitulem, 68-64, 12.6, hi haurà temps lliures de Koulibaly, l'Uni pràcticament ja esperant el Fenerbahçe a la semifinal.
I magnífiques notícies que ens arriben des de Saragossa i des de l'antena digital de Catalunya Ràdio. Si no hi ha un daltabaix, l'Uni serà, com deia el Xevi Soler, a les semifinals d'aquesta Final Six. Es desesperava la jugadora del Reier Venècia, que ha tingut una entrada realment fàcil. Diria fins i tot que demanava falta, que a mi no m'ho ha semblat. En qualsevol cas, no han xiulat res als àrbitres. 4 amunt l'Uni, 12.6 pel final del partit. Això ho tenim al sac. Tot això en el dia que fem una pregunta a la nostra audiència, evidentment, sobre les conseqüències de l'eliminació del Barça de Champions.
Sí, avui és pregunta oberta, és un dia que l'aficionat del Barça, l'oient del Tot Costa, té ganes de dir-hi la seva. Quina lectura feu de l'eliminació del Barça a la Champions? Quina és la vostra lectura respecte al que va passar ahir al Metropolitano o respecte, si voleu, la trajectòria del Barça a la Champions? Ens podeu enviar les vostres reflexions a Instagram i a Twitter. Insisteixo que em deia la Sonia Lear que hi ha moltes respostes a les dues xarxes socials que tenim més actives. Per tant, vosaltres mateixos, si ens hi voleu dir-hi la vostra, com sempre, la Sònia ben pendent.
Des d'ara i fins les 9, temps per llepar-nos les ferides, temps per l'anàlisi, aquí, al Tot Costa, a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Tot bé?
Tot Costa, diguem.
Bueno, serà difícil aixecar l'ànim. Mireia Ruiz, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé?
Sí.
Acabada de tornar de Madrid. Un altre dels talismans fallits aquí a l'antena de Catalunya Ràdio. Senyor Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Bé, tot bé.
Sí, sí, m'agrada.
Com que nosaltres no hi vam anar, no? Ara ja vas acusar la gent de malastruc.
Va haver-hi una època que rebíem nosaltres en la nit
ara
més
ja
fosca
no
del barcelonisme. Sí,
sí. I... No, però quan vosaltres ja anàveu, no guanyàveu ni el partit. Per 10-3-0, 4-0...
Al cap i a la fi és el mateix.
No és el mateix.
És el mateix.
Vam tenir... A Roma no hi érem, però vam tenir seguits París...
Compte, però a Lisboa, la més important de totes, tampoc hi érem, perquè ja no hi havia ningú, perquè era pandèmia.
Vam arreplegar una línia contínua de París 4-0, Turí 3-0, Liverpool 4-0, que aquesta... Jo crec que... Bé, no sé qui ha estat, quin poder del barcelonisme ha decidit que no tornem a fer aquest tipus d'excursions.
Puc fer primer comentari tu recollons el dia o no?
Bé, te'l podries guardar pel seu moment, però digues.
No, Dembélé es va treure l'espineta l'any passat.
Sí, home, que va guanyar la Champions i que va ser pilotador. Sí, sí.
No, guanyant va eliminar el Liverpool.
Ah, d'acord, amb un gol seu.
I amb un gol seu.
Sí. Vaja, li prova Anfield, més que el Camp Nou, certament. Escolta, abans de començar, deixa'm agrair la confiança dels 157.000 oients que escolten cada dia, que escolteu cada dia el Tot Costa, segons que ha dit avui la primera onada d'aquest 2026 de l'EGM. És el rècord d'audiència dels 10 anys d'història del Tot Costa, i a més de llarg, no sabria dir si estem més contents o més sorpresos, però en tot cas estem molt
estem
agraïts.
Estem més contents, Costa, estem
home,
molt
no
més contents.
Aigua,
sí? Sí,
estem,
molt contents.
Estem més contents que sorpresos.
Sí, home, sorpresa no és, perquè ja fa temps que és tendència cap amunt.
Sí, però aquest número mola, eh?
Bé, aquí, jo m'hi quedaria en aquest
avui
número.
Avui el Garriga ja ens ha fet recordar que abans estàvem a veure si omplim el Camp Nou, i ara ja omplim el Camp Nou, Montjuïc i a Johan Cruyff.
Et diré més, la primera onada del Tot Costa és de 57.000.
Mira.
Uau! En 10 anys, 100.000. Anem a una mitjana de...
10.000 a l'any.
10.000 l'any. Per tant, l'any que ve ja han d'apostar pel 167.
El 2036, uns 200.000.
Imagina't.
257.000, per ser molt bé.
Exactes.
Jo crec que jo ja no hi seré per veure-ho. Amb una mica de sort hi seràs tu. I...
Sempre positiu.
Sí, sí, exacte.
Bé,
contents, aquest insistim, molt
resultat,
contents.
Que, efectivament, i fora conyes, ens fa molt contents. Estem molt agraïts i, a més, també destacar que de 8 a 9 el Tot Costa és líder a la radiodifusió a Catalunya, cosa que també és un motiu d'orgull, perquè en aquest país s'hi fa molt bona ràdio i especialment s'hi fa molt bona ràdio en català. I dit això, avui la notícia són els GMs, però sobretot en el nostre camp la notícia és el cau del Barça.
Tot costa una dècada.
Les trompetes sempre entren bé, això són trompetes. No? Ramon Salmorri, bona tarda.
Què tal?
Estàs per anar a Catalunya a música, eh?
No, no,
però sempre entra
primer. Primer alicat, és que sempre penses...
Trompetes, entres.
No, aquesta és tu solet, eh?
Sí, no, no, jo estava pensant que el meu pare, quan alguna cosa no va bé, sempre diu tururu trompeta. Que em fa gràcia, sí.
Bé, doncs ara hem perdut el Costa, tot
no,
bé?
No, no l'hem perdut. Grans notícies. I això ho dic seriosament, no com la resta del programa.
Tot costa una dècada.
Mira, si una cosa em fa content és que ens ho passem bé. Avui un oient, que més ens toca de prop, m'ha dit que heu deixat de fer un programa d'esports per fer un programa de ràdio i... M'ho passo bé amb vosaltres, que és una mica, també, a part d'informar-vos, l'objectiu que tenim cada tarda. Últimament, estava pensant que cada vegada tinc més atacs de riure, que no sé si és de persona gran. Ahir, per exemple, em vaig tenir un amb un cavall, que encara ric ara.
No és de persona gran, jo en tinc molts.
Ja, però a mi no em passava, i ara tinc atacs de riure. Ahir, a mig partit, encara reia amb un cavall. Imagina't, estàvem allà patint si passàvem o no, i jo amb el meu cavall amunt i avall. En fi, vinga, va, anem al Metropolità.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
L'Englem, alguna dificultat, a punt de perdre-la després de la pressió de la Mínia Mal, que s'endurà la pilota. Atenció, la Mínia Mal, que marcarà! Ha marcat la Mín! Gol! El primer del Barça arriba al minut 4 d'aquesta primera meitat. Ha marcat la Mínia Mal! Atlètic de Madrid 0, Barça 1! Pilota que torna a jugar al Barça en atac. La té Fermín. Fermín la toca per Olmo. Olmo busca Ferran a l'interior de l'àrea. Atenció, Ferran xuta, marca gol. Ferran Torres, el 23 de la primera meitat, igual a l'eliminatòria. Atlètic de Madrid 0, Barça 2. 0-2, guanya el Barça. Compte que la descarrega molt bé Griezmann per la cursa de Marcos Llorente. Fa la centrada, el gol de Lookman per col·locar l'1-2 al minut 30 de la primera meitat. Un altre cop l'eliminatòria del costat Atlético de Madrid. 1-2, guanya el Barça.
I així és com ens explicava el Bernat Soler a la TDT el que va poder ser i no va ser. Ens vam quedar a la riba, tot i que el Barça va fer una primera part memorable per aspirar, per fer-nos somiar, però se li va acabar la gasolina i l'Atlètic de Madrid es va acabar enduent l'eliminatòria. De seguida ho comentem tot plegat amb el Miguel Rico, la Mireia Ruiz i l'Oriol Domènech. Abans, l'Uni Girona ha guanyat finalment de 6-70 a 64 el partit de quarts de final de la Final Six a Saragossa. A veure què diu la Lloberes.
Doncs la consciència que tenien clara del a on portar el joc per guanyar aquest partit, aquesta eliminatòria, i només enhorabona que descansin i que ens espera un gran partit versus Fenerbahçe, que a mi m'encanten.
Xevi, algunes llàgrimes per Saragossa, eh?
Doncs això, pròxima parada contra el Fenerbahçe, ja les semifinals, continua Finistòria l'Uni, que s'estrena en una Final Six i que, per tant, evidentment, disputarà les seves primeres semifinals a la màxima competició continental femenina. D'aquí una estona parlarem amb calma amb el Xevi Soler, perquè ens expliqui les claus d'aquest partit ajustat, però que ha guanyat l'Uni, i a veure si és possible parlar amb alguna jugadora del conjunt gironí. Sònia, també tenim descans,
sí,
de la penya.
Sí, sí, estem pendents també d'aquest tercer definitiu partit dels quarts de final de la Champions de la FIFA. La penya marxa al descans guanyant de 6, 34-40 a la pista de la ECA.
Molt bé, de moment bon marcador per la penya, a veure si és capaç de mantenir-lo, i en el seu cas el repte, l'objectiu és ser a la Final Four de la Champions masculina a Badalona, a la Final Four de casa. Barça, Atlètic de Madrid 1, Barça 2, ergo el Barça eliminat per un global de 3-2 als quarts de final de la Champions. Ho abordarem des de tots els punts de vista. D'aquí una estona trucarem al Marc Crosas, al nostre Champions Way, per preguntar-li què li falta al Barça per aspirar a guanyar una Champions. També dedicarem un bloc, no us amoïneu, a les decisions arbitrals que no sé si han condicionat, però que indiscutiblement han marcat aquesta eliminatòria. I abans vull saber, Miguel, Mireia, Oriol, què us queda d'aquesta eliminatòria, sobretot d'aquest partit de tornada, en què qui més qui menys ho veia difícil, dificilíssim, impossible, i el Barça ens va demostrar que d'impossible no ho era, però no va ser suficient.
Pues mira, a mi el que em queda és que la primera eliminatòria el Barça no va mereixer perdre de 2 de diferència. Del segon partit em queda que va mereixer guanyar de més de 2 de diferència. I la tercera conclusió és que el futbol és exactament així. No guanya sempre el que juga millor, i és cert que al Barça li fan molts gols, però bàsicament si no continuem aquesta competició i no n'ha guanyat d'altres, no és perquè encaixem els gols, sinó perquè ha perdut contundència de manera alarmant a la zona d'atac.
Mireia.
Aquesta part final també li compro al Miguel. Crec que al Barça li ha faltat claríssimament gol. Es va veure sobretot el primer partit, el del Camp Nou. El Barça va arribar no sé quantes vegades i no en va fotre cap. El Barça, jo crec que ahir també va trobar a faltar haver aconseguit marcar en algun moment al Camp Nou.
O no encaixar el segon.
És que això... Que sí, l'únic és que aquí ja jugaves amb 10. Sí, però és clar, arbitre, si comencem amb els àrbitres ja no.
Però... No, vull dir...
El segon de l'Atlètic de Madrid t'arriba que tu ja jugues amb 10. Llavors el Barça jugant amb 10, jo crec que va fer un molt bon partit. Se't va escapar una vegada Sorlot. O sigui, és una cosa que et podia passar. I després entenc el punt de decepció de la plantilla, entenc el punt d'empipament de la plantilla i de tots els culers, eh? Però també amb les hores, n'han passat poques, però amb les hores, aquest matí m'he llevat una mica més, amb el cap més desemboirat, i crec que hi ha una part d'orgull que sortirà amb els dies, i d'orgull de l'equip que té el Barça, de la plantilla que té el Barça, del futbol que té el Barça i de l'esperit que té el Barça, i que al final quan les expectatives són tan altes el cop és molt més dur.
És a dir, tu fas una lectura més aviat positiva, eh?
Ahir
tot
no.
I l'eliminació. Ahir no, però avui... Bé,
avui...
El que em val és avui, perquè ahir en calent, generalment les reflexions en calent... Jo estic frustrat, però estava molt més frustrat ahir a les 11 de la nit,
sí,
que
sí,
avui
també.
A les 10 del matí.
Bueno, avui no està en frustració, avui hi ha una part... Això, se m'ha desennublat una mica al cap, i potser també el ser al camp i rebre tots els estímuls de tothom i de tots els protagonistes també t'ennublava, però hi ha una part d'això de... Estem tenint molt de pit de tot el que el Barça té, del que fa reconeixible el Barça, de tota la generació que de futbolistes que té el Barça, i a vegades sembla que com que tot és tan maco, tot és tan bonic, tot funciona, les peces encaixen, el mecanisme funciona, que la recompensa ha de venir com de manera molt immediata. I és que he tingut 3 hores d'AVE, avui, es nota. I que al final, ostres, les expectatives fan que el cop sigui molt més...
Anaves asseguda al costat de Ricard Torquemada, potser?
No.
No?
Ah, doncs...
No, segur,
després aniré del costat de qui
la seva reflexió ahir anava una mica en aquesta línia,
sí,
que no
veritat.
Tinguem pressa, que té raó, que no tinguem pressa per voler guanyar la Champions, perquè és possible que no ens
sí.
toqui, que aquí hi ha una altra qüestió que va en paral·lel al que es veu al camp, que és l'expectativa que es genera des del club i que nosaltres mateixos, en funció de cadascú, alimentem o no.
Ahir a la nit era Bernat Soler, avui al llarg d'avui he anat fent la transició cap a Ricard Torquemada.
Molt bé. Oriol.
Jo no puc fer una lectura positiva quan caus dos eliminatòries consecutives contra un rival que és inferior a tu. I tampoc la vull fer negativa, perquè l'equip va competir, ho va deixar tot, i al final això és esport, va anar de mínims detalls, com sempre juga a Champions, que al final no és un tòpic, sinó que és la realitat. I per tant, ni positiu ni negatiu. Durant aquests 15 dies hem passat, jo crec que tots, per diferents estats d'ànim, i durant els 180 minuts també. De prèvia de l'eliminatòria, ja crec que tots destacaven per la baixa Rafinha, que l'avantatge del Barça era molt relativa i que era més un 50-50 que no un avantatge del Barça. I recordo el diumenge anterior a l'anada amb el Xavi Campos comentant el tema del club de la mitjanit, que ens feia molta por i molta mala espina els dos precedents amb el Tata Martino i el Luis Enrique, que eren dos eliminatòries molt semblants a aquestes. El Barça superior, molts millors jugadors, però al final Cholo Simeone, no sé com s'ho fa, però contra el Barça, tota la mala sort que té contra el Madrid, contra el Barça li cau tot de cara.
T'haig de dir que la diferència de qualitat de plantilles per mi és la menys de les tres. És a dir, per mi hi havia molta més diferència de qualitat.
Sí, l'any del Tata, per exemple, l'Atlètic de Madrid va guanyar la Lliga i el Barça no estava en un bon moment.
No, però...
La gran diferència és l'any de Luis Enrique, que tenia els tres avions davant, amb Messi, Neymar i Suárez, però per exemple, aquell any també va haver-hi aquelles mans de Coque flagrants dintre l'àrea que les van treure fora, que és una mica la desgràcia que també has tingut aquesta vegada.
És que quan t'eliminen normalment és que hi ha hagut una sèrie de detalls que t'han anat en contra i pot ser que un d'aquests detalls sigui l'arbitratge, però no pots centrar-ho tot en l'arbitratge. Però
aquí,
això ja
aquí hi ha dos anàlisis. L'anàlisi com a culer, que al final estàs fotut i estàs trist tot perquè t'agradaria veure l'equip a semifinals i disfrutar de dues jornades més, inclús tres si arribes a una possible final contra tot un... Esperem que tot un Bayern, no tot un Paris Saint-Germain, i després l'anàlisi futbolística, que a mi que un equip com l'Atlètic de Madrid, que es queda el partit d'anada 11 contra 10 i es foten tots al darrere, i que va fer el partit que va fer ahir, que aquest equip estigui semifinals, a mi això com a banda de l'espectacle de futbol, a mi això em fot moltíssim.
A mi també.
Sí, a mi també.
Jo crec que tot el resultat, particularment el d'ahir, l'has d'explicar essencialment amb el Barça. Amb la, ja no diré contundència, eficàcia del Barça. I a l'eficàcia influeixen altres factors, com la sort, moltes vegades. La pilota, la rematada de Fermín pel 0-3. Aquesta és una pilota que el porter surt a la desesperada amb les mans obertes i li toca. No és que vagi a parar la pilota. Bueno, l'actuació excepcional del porter de l'Atlético, la poca definició d'Araujo i Lewandowski amb el cap. Estem parlant de tot el que estem parlant, bàsicament.
Sí, i de Fermín, perquè és que aquella, crec que tots van veure l'eliminatòria
en aquesta etapa. I va haver una jugada també de Dani Olmo, Dani Olmo va haver dos...
L'Atlètic de Madrid ha fet 3 gols amb 6 xuts a porta.
No, això
resumeix l'eliminatòria.
Per mi segurament la clau ahir, aquest cop de cap de Fermín, és bastant la clau, perquè després marca l'Atlètic de Madrid, no tant per mi, els cops de cap de Lewandowski i Araujo, bàsicament perquè aquí tu ja estaves en 10 i encara que forcessis la pròrroga, era molt difícil que el Barça aconseguís guanyar aquell partit 3, per més de 2.
Si poses una 3, pues ja no sabem què pot arribar a passar.
No, però tu continues estant amb un menys amb una pròrroga.
Sí, d'acord, però guanyant 3-1, que et dona mitja hora més d'oportunitat, que en les teves condicions s'ha de mirar d'aprofitar l'oportunitat que tens. Encara que sigui per arribar als penals. Però jo crec que si el Barça hagués tingut l'eficàcia que, per exemple, tenia l'any passat, perquè si tu comences a mirar la diferència de gols que porta el Barça, bàsicament els seus davanters, sigui per la ratxa dolentíssima de Lewandowski o perquè el Rafinha està lesionat...
Així, si comparem els dos anys, eficàcia i joc.
Però
perquè l'any passat feien molts gols també perquè generaven molt joc, perquè passaven per sobre els rivals que aquest any no passaven.
Però ahir... Jo no em queixo del joc del Barça. La primera part...
És molt bona.
La primera part del Barça va generar com a 5 ocasions de gol claríssimes. No, oportunitats que xutes a porta.
Deixa'm passar un paret. Juguen dos equips. O sigui, jo crec que el Barça fa una bona primera part perquè l'Atlètic de Madrid és un autèntic desastre. Bueno, surt que els hi tremolaven les cames a la segona jugada.
Però jo crec que el Barça ho fa, no és de mèrit de l'Atlètic de Madrid, també hi ha un mèrit evident del Barça que va, jo crec que en relació al partit d'anada va pressionar molt millor, jo crec que va gestionar la pilota amb més fluïdesa. Parlo de la primera part, que és la que a mi em sembla que ens portava a la remuntada. La segona ja és una altra història.
A vegades també passa al revés, que tu no jugues al tot bé perquè el rival també et posa mèrit.
Clar, 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 evident, evident, evident.
També són els moments de partit. Vull dir, per mi hi va haver-hi dos moments que jo des d'allà al camp vaig tenir la sensació de una mica de davallada. D'entrada, l'aturada llarguíssima per la sang de Fermín va fer aturar el ritme. Després l'Atlètic de Madrid fa el gol i tothom és ostres, ostres, anàvem 0-2, tot anava fantàstic. Ai, i després per mi també m'ha semblat quan van anul·lar el gol de Ferran, perquè amb el gol de Ferran
et tornaves a posar en la mateixa situació.
I llavors, després d'haver-lo celebrat, perquè el celebren tots, tothom ho celebra molt, Ferran se n'assabenta que és fora de joc quan està tornant de celebrar el gol. Tots han celebrat el gol, tothom està acariciant a l'1-3 i en aquell moment et diuen...
És un fora de joc bastant clar. Sí. És
Avui el president del Barça deia que aquest gol era legal.
No ho deia tant per l'acció tècnica, sinó per la distància. És a dir, no és allò de, és que estava fora de joc per una pestanya. Estava fora de joc. És sorprenent.
De fet, tots quan veiem la repetició diem, ai... Però clar, és sorprenent, vols dir que ell no se n'adoni que estan fora de joc.
Ai, no, quan vam veure la repetició, vam plegar la manguera.
Jo no la vaig veure, la gent al camp no la va veure, i els ànims van caure.
Això ha passat amb el gol de Covarsí a la Copa.
Sí.
Van haver-hi 10 minuts que l'equip ha quedat untat.
Això ho va dir el primer que li vaig sentir, segur que ho va dir més gent. Li vaig sentir dir a Rubi, l'entrenador català, que ara és a l'Almeria, que va dir, quan va aparèixer al VAR, que la reacció a una decisió canviada pel VAR, tant pels que eren beneficiats com sobretot pels que sortien perjudicats, gairebé mereixia tenir un psicòleg o haver-ho treballat mentalment, i jo crec que això també... No, per mi no és la clau de l'eliminatòria, però...
És que un gol és un món, i més amb l'eliminatòria. Amb l'1-3,
i sobretot quan creus que l'has fet
i el Barça es veu dintre, i tot canvia amb l'anulació del gol.
Anant al global de l'eliminatòria i a aquesta falta de contundència de la que parlàvem, jo crec que la reflexió final respecte a aquesta falta de contundència és que al Barça la plantilla se li ha fet curta, que en el moment en què t'ha fallat Rafinha i en el moment en què Lewandowski, aquest any no és el de l'any passat, els jugadors que t'han entrat al camp no tenen el gol que tenien l'any passat aquests mateixos davanters. És a dir, que tu mires la plantilla de l'Atlètic de Madrid i et surt Sorloth, que a més té la mala llet o no de marcar-te cada vegada que juga contra el Barça.
Tantes vegades que pot ser que sigui una habilitat.
Ho fa contra el Barça i contra tots els equips.
I tu aquesta peça no la tens.
Clar, et falta fons d'armari. Dit això, l'any passat ens va anar tot més o menys rodat, recordo al final de l'any passat dir és difícil de preveure que Lewandowski l'any que ve torni a fer 40 gols i Rafinha 34.
No et podies reforçar perquè no tens opció de reforçar-te, i efectivament l'equip està molt agafat amb pinces. Si tens el teu 11 de gala, tu pots competir probablement amb qualsevol Europa, però el teu 11 de gala també hi ha jugadors que t'aguanten 60-70 minuts, i quan ja has de moure la banqueta, allò no tira.
11 no, 16 titulars.
I el Barça... A veure, els té, però no els té de la mateixa qualitat.
Els 11 primer i els 5 canvis han de ser perfectament titulars de l'equip qualsevol dia. I això el Barça no ho té, perquè el Barça, com a plantilla, està en construccions, amb molta gent jove que no té l'experiència que potser hauria necessitat ahir per tenir millor resultat.
Per cert, lamento perquè el Miguel farà de portaveu dels que volien que el derbi juguessin tots els titulars. T'he guardat una petita traveta, Miguel. A toro passat continues pensant que el derbi havien de jugar tots els titulars?
El derbi sí, tant.
Sí, no, si és que Simeone ens va explicar això ahir, que em va fer pensar.
No, però és que... No és que ja el vaig sentir. Però m'estàs fent una trampa. Mira, ja t'ho vaig explicar.
Fem una cosa. Deixem que els clients escoltin Simeone i després podré parlar. Sí, molt bé. Després podràs.
Pues viste cómo juegan. Cómo juegan. A la velocidad que van. Cuando arrancó el partido y estaba viéndolo, decía, Dios, esto no es verdad. Van a una velocidad increíble. Nosotros cometimos errores importantes que le permitieron sacar partido aún más del fútbol del que tienen. Juntaron mucha gente asociativa por dentro, Gaby, Pedri, Olmo, Ferran, todos rápidos. Y la verdad que se nos hizo al principio difícil de controlar. Y a partir de ahí, el segundo tiempo, creo que ellos bajaron la intensidad tenían el partido del sábado en sus piernas, sabíamos de ese esfuerzo que habían hecho y que nosotros necesitábamos seguir manteniendo esa intensidad.
Simeone comptava que arribaríem trinxadets.
Bueno, d'acord. La meva impressió respecte a l'Atlético. L'Atlético és un club que la seva gestió des de fa anys li dona més importància al compte de resultats que no pas als títols. És a dir, se conforme en ser quarts per poder jugar a la Champions. Això el Barça no passa, pot passar.
Si estiguéssim a 22 punts del líder, estaríem matant aquí el president, l'entrenador...
Mundial.
Totalment. No, és que jo no vull ser l'Atlètic de Madrid perquè el grau d'exigència que es marca l'Atlètic de Madrid a mi no em serveix.
Jo considero que tu has de competir per guanyar primer de tot la Lliga des de fa anys. Això m'ha passat tota la vida i he sempre anat, ja sé que vaig moltes vegades contracorrent.
Però concedeix-me que divendres quan vas veure que el Madrid empatava no vas pensar. Igual aquell boig té una mica de raó i demà Lamin i Pedri a la banqueta.
No, al contrari, vaig pensar, hòstia, avui és el dia de guanyar i fer més diferència. I et diré el mateix. I al camp del Getafe miraria de... o el Celta que ve primer...
No, clar, ara ja sí.
Jo miraria de ficar sempre els millors...
Ara ja sí, cony, si ara només ens queda la Lliga.
Com només la Lliga? És que sembla que la Lliga no tingui cap importància.
No, al contrari, per mi en té molt, però és l'única competició que jugaràs ara.
Bueno, clar.
Ah, val.
Bueno, però jo...
Ara rebentar fins al final...
La gent que diu, no, esperem, a veure, que si arriba el Madrid aquí, el guanyem i campions de Lliga...
Ah, no, això no, aquí no m'hi trobaràs.
Quan més aviat possible, i si el Madrid es veu la necessitat de fer el passadís al Barça, que li faci. Però jo sempre veig que el partit més difícil és l'immediat.
Però ahir no vas veure caure l'equip a la segona part? I
la magnitud que esteu parlant. No el vaig veure caure.
Els canvis, va haver-hi un abans i un després amb els canvis.
Gavi, per exemple, és que no te l'hagués...
Els
canvis són una qüestió de qualitat de plantilla, com diu la Sònia, però els que no havies de canviar, que ja sabies que no els canviaries, llavors que hi hagués un accident, van jugar dissabte 90 minuts. Jo, això
Pedri no ho podrem comprovar, però tu creus que si Pedri no hagués jugat dissabte, hagués aguantat els 90 minuts ideal?
No, és que Pedri ja no estava bé la primera part, però Lamin, que és el que t'aguanta en l'invent, Lamin ahir a la segona part, lògicament, perquè cada vegada se n'ha d'anar de 6, no s'aguantava.
Tu creus que té a veure amb què va jugar dissabte, o té a veure amb que el partit i el ritme d'aquell partit ell no l'aguanta sostingut? No el pot aguantar, no, i no dic que...
No,
és que no el pot aguantar ningú, ni ell, ni ningú.
El que sé és que el rival és molt físic.
El que sé és que no jugar dissabte no l'hauria perjudicat en aquest aspecte, això segur. Mal no li hauria fet.
Tampoc saps.
Bé,
I més veient potser també els minuts que va tenir Bardaggi, que al final sembla que la poca bola que li està donant al
Aquesta és una altra. Jugues la temporada amb un tio que no li has donat ni bola en tota la segona volta. Jo no ho entenc. Ho sento. Hi ha decisions...
I traient a la vinda el seu hàbitat natural.
A part, ja no anem al més obvi, que és que jo crec...
Però aquí la Min ja no feia. Feia estona que ja no se n'anava de ningú.
Però... Ja no entro en decisions òbvies, que jo crec que avui no hi ha cap barcelonista que jo hagi trobat que entengui el canvi de Ferran Torres. Jugador criticadíssim per tots en un moment o altre, però que ahir, amb permís de Lamine, era el millor del Barça. És un canvi incomprensible. En fi, no l'hem acabat d'encertar.
Potser, vull dir que és perfectament possible. A mi també em va agradar el partidàs que va fer Ferran. Potser hi ha coses que no les sabem nosaltres i les sabem. Potser el Ferran va dir, hòstia, no puc més.
Que no ho sé. Sap moltes més coses de les que sabem nosaltres i per això pren moltes decisions que nosaltres podríem no entendre.
Que en un partidàs, des del meu punt de vista seriós que va fer el Barça ahir, només li trobem defectes. No? Va perdre perquè el futbol
almenys jo estic intentant explicar-me com, sent millor en els dos partits i per mi, com deia l'Oriol, sent superior
i com has guanyat dos vegades seguides al Metropolitano i has acabat eliminat de la Champions.
Una intuïció, opinió meva, perquè no sé què li passa al cap de Simeone, però jo crec que el comentari aquest que hem sentit està fet amb mala llet.
Ah, sí?
Jo crec que sí.
Bé, podria ser. És veritat que Simeone no seria el tio amb més fair play.
Vols dir perquè a ells els van acusar, per exemple, de...
No, perquè en Flick ha tingut problemes darrerament i jo crec que està fet amb mala llet cap a Flick.
O potser estirant la suposició, com que a ell se li critica que la Lliga l'ha llançat, diu, escolta, jo dissabte vaig anar amb 4 al filial i avui hem arribat frescos.
És per dir-li, clar, tu vas poder jugar amb els suplents perquè estàs a 22 punts
al líder. No, però t'exigeixen ser campió.
Però el Barça també podia jugar al derbi amb menys titulars.
Tu creus que hauria canviat el partit?
Jo crec que sí.
Jo crec que pots criticar que Pedri jugués als 90 minuts, o la Mina als 90 minuts. Que juguessin més o menys titulars.
No.
Al final jugar 45-60...
Si parlo justament dels dos jugadors que et canviaran el partit, no et parlo dels altres. Va, que ens espera el Marc que Crosses. Farem una pausa. Per cert, la penya guanya de 5 a Grècia, a l'Equador, del tercer quart. Mira, ara de 8, triple. 41-49 van bé les coses per la penya. Una pausa i Champions Way.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vols ser jutgessa? T'agradaria ser advocat de l'Estat? I lletrada de l'Administració de Justícia? O la teva vocació és ser fiscal? Ara amb les beques Seré tens l'oportunitat de complir el teu somni sense que importi qui siguis ni d'on vinguis. Entra a becaseré.es del 13 d'abril al 7 de maig i sol·licita la teva beca per preparar aquestes oposicions. I és que amb les beques Seré, el que vulguis ser, seràs. Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts. Govern d'Espanya.
Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest 18 d'abril vine a l'Open Day de la Salle Campus Barcelona. Visita el campus i descobreix els nostres graus universitaris. Inscriu-t'hi a salleurl.edu.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Diumenge 17 de maig torna a Santa Coloma la Can We Run Barcelona, la carrera solidària per córrer amb el teu gos. Inscriu-te al web canwerun.com i participa-hi. Organitzat per El Periódico i el diari Esport amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma, Aena, Bonària, Eurofitness, Galeries del Tresillo, Maski, Trixi, Yosera i Ounat.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Brico Depot tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Brico Depot, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Festa del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb la enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, Pro. Més a bricodepot.es.
Renew. Arriben els Renew Days, l'ocasió de passar-te els vehicles d'ocasió. Només fins al 30 d'abril gaudeix d'avantatges exclusius en la compra del teu vehicle. I ara emporta't un any d'assegurança de regals i el finances amb RCI Bank. Renew. Vehicles disponibles a la xarxa Renault i Dacia. Condicions a es.renew.auto.
T'esperem als nostres concessionaris de Catalunya.
Aquesta primavera renova el llit amb els llençols Montse Interiors. Disponibles en 5 estampats que combinen amb qualsevol estil. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les seves botigues i emporta't el conjunt de llençols amb puntes de coixí i llençol de sota joc des de 29,95 € per llit doble i 19,95 € per llit individual. Només amb La Vanguardia.
6 del matí. El Pol amb unes ganes d'Erasmus que no t'ho creus.
Normal.
Maletes carregades al cotxe per anar a l'aeroport. I em quedo sense bateria.
No pot ser.
Sort del RAC. Han vingut i ens han canviat la bateria. I el Pol, bon voyage.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
La Champions Way amb Marc Crosses.
Tenim el Marc a punt d'entrar en directe a la tele. Marc Crosses, com le va, Way?
Què tal? Què tal, Costa?
Així que seré sintètic. Ja he vist que tu fas, fidel a la teva naturalesa, una lectura positiva, fins i tot en l'eliminació de, del Barça en clau de futur, i és per això que et vull preguntar què creus que li falta al Barça per aspirar realment a guanyar la Champions. Aquest any ens havíem generat una expectativa, segurament derivada de la semifinal de l'any passat, que el Barça podia guanyar la Champions. Jo crec que a l'hora de la veritat, no sé si hi coincideixes, el Barça està lluny de semblar un candidat a campió, eh? No dic a competir la Champions. Si no és així, què creus que li falta al Barça millorar, corregir per ser-ho realment?
Ofici, jo crec que el que falta és una mica d'ofici, no? I probablement, i estic d'acord amb tu, queda més lluny del que va quedar la temporada passada, i no només per la fase on queda eliminat, no? Sinó també per sensacions. Crec que el Barça probablement contra l'Inter va ser molt més dominant del que va ser contra l'Atlètic de Madrid, tot i que us escoltava ara, i crec que va fer un molt bon partit, no? Una molt bona eliminatòria en general, però els detalls són els que t'acaben matant. Entenc que també parlem molt de decisions arbitrals polèmiques, no? Probablement totes les decisions grises, les jugades grises durant tota la temporada,
l'eliminatòria,
sí, han quedat del costat una mica de l'Atlètic de Madrid, però més enllà de veure el costat positiu, que sí, i intento transmetre-ho d'aquesta manera, una sensació una mica de tristor, perquè tornant una mica al passat i recordant aquelles eliminatòries de Champions, no?, i que Messi anava fent gran i anaven passant els anys i una oportunitat menys per guanyar la Champions, no? Bueno, a la Mina en té 18, i tenim un planter molt jove, i ahir, per exemple, el Barça començava el partit amb un 11, amb un promig d'edat de 24,4 anys, sí. Que això et dona tranquil·litat pels propers anys, probablement, però si no, no m'agradaria entrar en aquesta dinàmica de que cada any és una oportunitat perduda de pel Lamine i pel Barça de seguir fent història i de guanyar alguna Champions i apropar-nos als que tant mal ens fan i no sabem com les guanyen.
Mira, ara deies 24,4, és que just ahir ho tenia calculat, la de l'Atlètic de Madrid era de 28,9, eren pràcticament 5 anys de diferència.
Sí, és evident que influeix. El que no sé, Marc, entenc que hem de pensar que sí, perquè a més la qualitat hi és. No és que siguin joves i no hi veiem potencial, són joves i en la majoria de casos els veiem potencial. Però això, hi ha manera de que sigui una garantia? És a dir, tu penses que amb aquest equip ben reforçat o amb aquesta carcassa d'equip ben reforçada el Barça pot tenir les mateixes opcions que ara mateix puguin donar al PSG, al Bayern, etc.
Sí, però hi ha una realitat i crec que el Barça és conscient de que si no competeix al 100% de les seves possibilitats i amb tots els seus jugadors al 100%, sense cap baixa, com t'ha tocat Rafinha, com probablement a la semifinal passada et va tocar amb els dos laterals, perquè acaba jugant Eric García i Gerard Martín de lateral i Valde te l'has perdut mitja temporada. Jo crec que si és un Barça que està amb planter complet, sí pot competir, si no és molt difícil. Si no, em sembla fins i tot ara que també us escoltava, no? Amb un molt bon Ferran que s'ha connectat a les últimes setmanes amb els gols i que fa un partit espectacular ahir, jo crec que el pla de partit una mica de Flick era esperar a aconseguir aquest avantatge que aconsegueix a la primera part i sobretot de pensar en els últims 20 minuts apel·lar que l'Atlètic de Madrid et defensaria amb un bloc molt més baix i seria molt més exagerat, però que també 10 minuts després ve l'expulsió i és quan probablement en tot el partit més t'apreta l'Atlètic de Madrid i millor es veu i més oportunitats et genera quan ja quedes amb 10. Després ja la desesperada, doncs pilotes a l'àrea. I a mi, i el tema Roni, jo sí l'entenc perfectament, l'entrada de Roni, perquè probablement, deixant de costat Lamine, és el futbolista amb millor 1 contra 1 i més desequilibri que tens al planter. Clar. I ho necessitaves, eh?
Però no l'has necessitat en cap moment des de fa 3 mesos? Perquè és que jo no recordo...
Ha tingut molt pocs minuts darrerament, sí.
Sí, pregunto, sí, sí, sí. No vull ser taxatiu amb això, però a mi em va sorprendre el moment...
Bueno, No som el dia a dia, no veiem els entrenaments, a mi em sembla que és un tio que suma bastant, no? Però en quant a les seves característiques, per mi és l'únic que té la capacitat, sí. I sobretot ahir, no?, d'aquells últims minuts, de treure's un parell de tius i fotre una bona centrada, no? Mm-hmm. I perquè això t'ho feia Lamine, i després ja Lamine es va perdre una mica sí, cap a l'esquerra, cap al centre, no?, amb una mica de desesperació ja als minuts finals, però sí, entenc que ahir en el context de partit era necessari, però també estic d'acord que és un futbolista que el podríem haver aprofitat molt més durant la temporada i sobretot per descansar Lamine en algun moment. Ara, Lamine vol descansar? Aquest també és un tema complicat.
Feia un mes exacte que no jugava Bardaggi, des del Barça-Sevilla, 15 de març.
Per tant, Marc... Parles d'ofici, que l'ofici el guanyaran, òbviament, a base de jugar partits d'aquest nivell, per tant, i a mesura que aquest bloc vagi creixent, serà més experimentat, i també comentaves això, que anem una mica justos d'efectius. És a dir, que pel Barça, per aspirar a la Champions de manera real, més enllà que l'any vinent, òbviament, serà un bloc una mica més sòlid, perquè seran una mica més grans, des del teu punt de vista, cal reforçar quina línia especialment?
Uf, és que, a veure, quan hi són tots, et diria que cap.
Clar.
Però quan comences a tenir baixes...
Has de pensar del 12 al 16. Aquells sí, quatre clar, que entren des de la banqueta, quina...
Per mi necessites un central, però un central de quines característiques? Perquè probablement la parella de centrals, ja sigui Gerard Martín, ara Pau Cubarsí o Eric García, serà la titular. Mm-hmm. Has de buscar un perfil de central que tingui la capacitat de que en moments on tinguis alguna baixa d'aquestes pugui jugar. Però, clar, tampoc et gastaràs 60-70 milions amb un Bastoni, perquè, si no, el Bastoni probablement... I ahir ho veia amb un meme i em fotia gràcia, però em donaven ganes de plorar. A la propera eliminació de Champions ens tocarà una vermella per Bastoni, no?, si arriba, probablement, perquè anem a vermella per partit.
Sí, sí.
Però és que és complicat, molt complicat el perfil de futbolista que portis al Barça. Perquè també portaràs un extrem que jugui per la dreta, però quan jugarà? Si ara tens Rooney i juga estones, i portaràs un nou.
I un que jugui
però...
per l'esquerra, potser?
Potser necessites més un per l'esquerra.
Sí, però clar, i Rafinha després on el fas encaixar?
És a dir, tu no, jo crec, que necessites quatre jugadors tops per tres posicions, i aleshores, evidentment, durant la temporada després hi ha lesions i tres n'acaben sent titulars, però si tu tens tres tops per tres posicions, a la que es lesiona un, ja vas coix.
Sí, perquè al mig del camp juguen dos. I sí. Després tens els dos mitja punta, que són Dani Olmo i Fermín. I aquí això jo crec que ja tens cobert, no? I fins i tot amb un Lamine que, de cara al futur, cada vegada més crec que jugarà aquesta posició més centralitzat, ja la tens ocupada, aquesta posició. El doble pivot, amb tot el que tens, entre Pedri, el partit de Gàbia, i em sembla espectacular, sobretot a la primera part, Frenkie, Marc Bernal, crec que el tens més que cobert. Els laterals també els tens desdoblats. És que, clar, portaràs un nou. Per mi el perfil, i l'he defensat mil vegades i entenc que moltes vegades és d'altibaixos, però el perfil perfecte per jugar de nou al Barça és Ferran Torres, pel que t'ofereix. Perquè és un tio que pica espais, és un tio que és molt agressiu, és un tio que apreta quan no té la pilota, i tots parlem d'un nou d'èlit que vingui a jugar amb Lamine. Jo no sé si un perfil Rashford, en una situació diferent, s'adaptaria com s'ha adaptat ara al Barça. Per mi Rashford no és futbolista pel Barça.
Marc, sé que has de marxar, i si has de marxar em dius adéu. Però ara has comentat, al mig del camp juguen dos, i és una mania que estic desenvolupant en els últims temps al Barça. Llevat de quan juga molt junt l'equip, que no passa sempre, els migcampistes del Barça no estan sobreexigits físicament?
Sí, molt, en quant a esforços. I ahir, sobretot, la jugada del gol es veu molt marcat en Pedri, que crec que també Pedri no ha arribat al millor moment a aquesta eliminatòria, però si el poses a competir amb Marcos Llorente amb una jugada que tenia més que treballar de l'Atlètic de Madrid, que és buscar el tercer home, buscar la pausa amb Griezmann, que en molts moments la va trobar, i aquí, com que el mig segueix Eric, després veu el moviment de Marcos Llorente, és que Pedri no el pot agafar mai, no? I ahir crec que probablement el millor migcampista del Barça és el Gavi, per l'esforç, per l'entrega, per la recuperació, però si necessites un nivell de futbolista que estigui tornant al que deia ara fa uns minuts, a un nivell físic espectacular per poder competir, perquè si no... I ho vam veure, per exemple, en els últims anys de Sergio Busquets, com patia, no? Sí, amb un camp tan obert, amb molts metres per tapar i molts metres per córrer, acaben molt exposats.
Doncs el Marc Crosas, que se'n va, imagino, a explicar a la tele aquest Bayern Madrid. Passa el Bayern, eh?
Tant de bo.
Ui.
Tant de bo que passi el Bayern, no? És que aquí ho intentem explicar des del futbol i des del que passa, no? Lo del Barça, lo del Madrid és inexplicable. Perquè al Madrid li foten un bany l'altre dia al Bernabéu i tot i això no hi eres la figura del partit. I no t'expliques com amb dues passades et generen cinc oportunitats claríssimes de gol, tot i que n'hi podrien haver fet cinc, també, no? I diguéssim que la línia defensiva del Bayern no seria el seu punt fort, no?, amb el meu amic Upamecano.
Jo avui he arriscat i li he dit al Garriga que el descans ja ho tindrem enllestit, això, i que ja podreu anar a veure Netflix, però m'esteu espantant una mica tots plegats.
Jo crec que n'hi fotran 5, però bueno.
Veus? També... ja som dos. Això m'agrada més. Marc, una abraçada, gràcies.
Vagi bé.
Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Se'l volem tingut aquí en conserva i ve a explicar-nos una... a fer-nos un balanç per lligar-ho amb això que comentàvem amb el Marc d'opcions reals del Barça a guanyar la Champions, per fer-nos una composició de lloc. Des que el Barça va guanyar la Champions a Berlín, quins equips l'han eliminat de la Champions i a quina ronda?
A veure, des de l'última victòria de la Champions del Barça, que és l'any del triplet de Luis Enrique, són 11 temporades, 6 eliminacions a quarts de final, 2 a semifinals. Per tant, en 8 casos, en 8 d'aquestes 11 temporades, com a mínim, el Barça ha arribat a quarts de final. Hi ha una caiguda a vuitens i 2 a la fase de grup amb posterior eliminació a l'Europa League. He anat a mirar les eliminatòries que ha jugat el Barça en competició europea des d'aquesta última temporada que ha guanyat la Champions fins al dia d'avui. El Barça ha guanyat equips com l'Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Chelsea, el Lyon, el Manchester United, el Nàpols 3 vegades, el Galatasaray, el Dortmund, el Benfica i el Newcastle. I ha perdut les eliminatòries contra l'Atlético en dues ocasions, el Paris Saint-Germain en dues ocasions, la Juve, la Roma, el Liverpool, el Bayern, l'Eintracht, el United o l'Inter. Però sí, ho agafem des de la temporada 18-19, és a dir, el Barça guanya la temporada a la Champions la temporada 14-15, són 3 anys més de continuïtat d'un cicle, diguem-ne, que encara era prou potent, doncs la cosa canvia una mica. Perquè des de la temporada 18-19...
És a dir, des de Liverpool.
Les últimes 8 temporades, el Barça ha guanyat en eliminatòries l'Olympique de Lió, el Nàpols, el Galatasaray, el Newcastle, el Borussia Dortmund i el Benfica, que no són equips
no
precisament...
No atlàntics europeus, no?
I ha perdut les eliminatòries que ha jugat contra el Paris Saint-Germain, en dues ocasions, el Bayern, el Liverpool, l'Inter, l'Atlètic de Madrid i, a més, l'Eintracht.
Bé, hi ha una diferència de nivell entre els equips que has estat capaç d'eliminar...
Resumint...
I una diferència de nivell entre els que t'ha l'Eintracht i el Barça, exceptuant l'Eintracht.
Sí, l'Eintracht va ser Europa League, oi?
Sí, va ser Europa League, sí.
Sí, sí. I veieu algun patró o no té molt sentit ni ens serveix de gaire mirar enrere?
Jo torno a dir que això, si amb un encert del Barça, ahir no en parlaríem d'això.
És a dir, tu continues pensant que el Barça aquest any era aspirant a...
No, de fet, a mi m'han preguntat tota la setmana per aquest partit sobre el meu nivell de patiment... I jo sempre he dit el mateix, jo aquest any no he patit a la Champions, l'any passat tampoc he patit a la Champions, naturalment, com a tothom, m'ha sabut greu com ha anat la cosa, però és que jo, de bon començament de temporada, em faig un plantejament, i és que, sincerament, jo al Barça no li veig equip per ser campió de la Champions.
Tenies l'asterisca que anaves pel quadro fàcil.
Això sí.
L'Atlètic de Madrid i ara un Arsenal que fa 3 mesos ho veuries impossible i que ara és eliminable fàcilment.
L'Atlètic de Madrid té una eliminatòria complicada de tot el que et quedava.
Al costat de la Champions, on només havies guanyat al costat del quadre, només havies guanyat tu la Champions i jo m'atreveixo a pronosticar que continuarà sent així. És a dir, m'estranyaria que el campió d'Europa surti d'aquesta banda del quadre, però en fi, això ja...
Evidentment, Bayern i PSG estan molt per sobre de la resta.
Sí, però 90 minuts...
Sí, efectivament. De moment a 180, llavors...
No, a la final, 90 minuts.
Ara que parlàvem amb el Marc del que s'havia de reforçar el Barça de cara a tornar-se un gran d'Europa, un dels favorits per guanyar la Champions, jo crec que seria important no fixar-nos en aquesta eliminatòria, que com hem estat tots d'acord, ha sigut molt superior a l'Atlètic de Madrid, i al final, bueno, quedes amb el partit d'ahir, també s'ha de fer una mica de balanç de temporada, és igual, et va venir el PSG aquí i et va ser molt superior. El camp del Chelsea...
Et van atropellar.
El Chelsea de Maresca, que era un equip molt top, que per mi seria favorit per guanyar la Champions, et va atropellar.
Sí, sí.
Vull dir que al final, quan has jugat contra equips de primeríssim nivell...
Menja el Madrid, els grans partits... Ara potser me'n deixo algun pel camí.
El Madrid per mi aquest any és una banda.
Ja.
Però potser... Sí. Sí.
El Madrid no és ni el Chelsea de Maresca ni el PSG.
Va, és una banda, però està a quarts de final, ja veurem què passa aquesta nit. Però sí, és veritat que aquest Madrid és guanyable per molts equips. Però... és cert que aquesta és la gran diferència respecte a l'any passat, que l'any passat no és només que arribis a semifinals contra l'Inter, sinó que sí que vas aconseguir guanyar en l'eliminatòria prèvia, per exemple, al Bayern de Múnich, i aleshores et vas fer la sensació que tornaves a estar allà, a l'esglau superior.
Insisteixo, l'any passat en si per mi va ser miraculós.
Un miratge total.
Sí, sí, bé, hi havia una energia especial i és veritat que l'equip...
És que a vegades hi ha coses que passen i no tenen explicació.
L'energia i una banda de quadra igual que la d'aquest any. O sigui,
sí, però l'any passat tu a la fase de grups vas guanyar el Bayern a casa, d'acord? Però vas
guanyar. En un partit que hauríem de tornar a veure.
4 gols,
Sí, sí. L'any passat va ser un partit que podia acabar tranquil·lament 4 punts.
Però això li ha passat moltes vegades al Barça a l'inrevés,
sí, 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 sí.
Per exemple, ahir mateix, que si tornem a mirar el partit, és, home, però, és un partit perquè el Barça
que
ho guanyi.
Sí, però que ahir... Aquesta eliminatòria l'ha perdut el Barça, i tots hem coincidit que el Barça ha estat superior, aquell dia va guanyar el Barça 4-1, i no estic molt segur que el Barça fos superior.
Però no hi ha color entre el Barça l'any passat i aquest.
No, clar que no. És que
i a vegades
hi ha
coses que no tenen explicació.
Aquest està... O sí, o perquè algunes per accident, altres perquè tu perds un central d'inici perquè som un club benèfic i Araujo, amb qui comptaves, no ha comptat com a central en tota la temporada. Això pel que fa al darrere, al davant... ni